I són les 4 i 6 minuts, encetem segona hora del nostre Tot anirà bé, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Els dic de veritat que quan ens hem posat davant del llibre del Pere Cervantes hem tingut sentiments contradictoris. El primer és el de la indignació. El de la indignació perquè ens posa al damunt la taula una situació que pensàvem que formava part de la història i aquests dies, ara com comentàvem, estem veient una altra vegada les notícies, no? A l'utilitzar la violació a una dona com a arma de guerra. Fa un parell de dies. És que és una notícia fa un parell de dies, no? Coneixíem que, efectivament, Rússia està fent això amb Ucraïna. Després ens vam alegrar molt, perquè això significava que venia al programa un crac de la vida, com és el Pere Cervantes. Bona tarda, Pere.
Bona tarda, Toni.
Quin gurra trobar-te davant d'un micro.
Un plaer.
Bueno, i fora del micro, també, no? Com va la vida, senyor?
Ara mateix contentíssim de veure't. No, va bé, va bé. Va bé promocionant la novel·la. I, bueno, tu em coneixes, doncs, complint somnis, no?
Que bé, eh? Sí, sí, perquè mira que tu has currat això, eh?
Uns anyets, uns 16 anyets només.
16 anys? Sí. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Ara ja sense uniforme.
Bueno, ja tocava també.
Ja tocava, eh? Que has estat 30 anys, no, a la policia?
Quasi 31.
31, eh?
Sí, sí.
Eres el cap de delictes...
Els últims 13 anys de delictes tecnològics.
De delictes tecnològics. Sí. Déu-n'hi-do. I compaginaves això amb l'escriptura?
Tot. Home, si fa 30 anys... Tot ho he compaginat amb la feina. Tot el que he fet els últims 30 anys.
I ara et dediques plenament a escriure.
Sí, sí.
És un somni, no? És un somni, això.
És un somni, tampoc saps si... Bueno, si saps com va això. Pot anar bé o malament, no ho sé, però ara és el moment. Si és el moment oportú i endavant.
Em sembla que t'està anant molt bé, no? Jo t'ho he dit només veure't. Me n'alegro molt, perquè sé el que és per tu, l'escriptura, i perquè sé que efectivament tu has currat moltíssim. I es nota, a més, t'ho deia ara fa un moment, no?
Sí.
Segurament aquest punt de maduresa a l'hora d'escriure en el disseny de la història, no? en com t'has currat tot des del que passa a la creació dels personatges, és veritablement una obra d'artesania total, no?
Home, pensa també que em calia aquesta seguretat com a escriptor, perquè aquesta història, tu ho saps, vaig estar a Kosovo com a observador de pau amb Nacions Unides des del 99 fins al 2002, 3 anys als Balcans vaig estar.
Oh,
i han passat tots aquests anys de forma inconscient. Jo no tenia pensat aquesta història des de fa 10 anys ni 15. Jo volia escriure una novel·la dels Balcans, però no trobava la seguretat per escriure i ser fidel. No, pensa que estàs parlant tu de dones que han sigut violades durant la guerra, com és el cas de la meva protagonista. Aquestes dones tenen noms i cognoms, algunes les conec, algunes tenen avui 45 anys. Jo no podia escriure alguna cosa que no estigués a l'alçada, com a mínim, no? del que jo pensava. I mira, va ser escrivint El xico de les bobines, una novel·la sobre la postguerra de Barcelona. Em vaig documentar i vaig trobar punts en comú entre la postguerra de Barcelona i la postguerra que jo havia viscut.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
La meva sensació, doncs, és que et poses a escriure aquesta novel·la segurament amb una sensació de responsabilitat pel damunt del que havia passat fins ara, no?
Sí, per damunt de qualsevol de les novel·les que he fet. Perquè jo considero també que els Balcans, a Kosovo en concret, el conflicte no està acabat. No està gens acabat. Qualsevol dia ens pot donar un altre disgust.
Sí?
Sí. El que passa també és que pensa que aquesta novel·la jo l'entrego al setembre del 21. Quan l'entrego, jo penso que estic a escriure una novel·la on he estat testimoni de l'última guerra d'Europa.
Ho explicàvem abans, això, sí.
I em trobo això com dius tu. No? Entenc la teva indignació perquè és la meva ràbia i també inclús he arribat a pensar va valer la pena el que vaig fer o no va valer per res la pena.
Clar, Pere, segurament el que tenim, nosaltres tenim la sort de viure en un lloc privilegiat del món, no?
Totalment.
I en el que ens podem plantejar tot i en el que podem posar la ètica al mig de totes les relacions humanes, no? I en canvi ens adonem que quan... Primer, que som molt petits i que som molt poc importants. És a dir, ens sí. pensem molt importants, però quan és la guerra la que es posa a parlar, les persones passen completament a un, anava a dir segon nivell, diria un cinquè, un sisè, o a l'últim nivell de tots, no? I que aquí realment el que passa a parlar és una altra cosa. No sé si són els interessos, no sé exactament què és el que parla aquí, Pere.
Jo tampoc ho sé. Jo, quan em pregunten sobre el conflicte d'Ucrània i per què no es deté, no aturen, perquè no t'ho sé dir, tampoc entenc com ha estat inevitable, doncs no ho entenc, com tampoc entenc que s'oblidin els Balcans amb aquesta facilitat.
Ara anirem a Ucrània, un moment, val? Ara, molt si bé. Et sembla, farem una petita
i
connexió.
Tant.
L'espia de cristal, una història d'amor, espionatge i guerra. És efectivament una mica tot això, no? És una història de l'amor en el pitjor moment, de la importància del passat a la vida. És una barreja de coses molt potent, aquest llibre, eh?
Sí, com bé dius, és una barreja. A mi no ho porto bé que busquem només un gènere o una etiqueta sola, perquè és algú més.
Uh-huh.
Llavors, bueno, l'espionatge no és una novel·la d'espies, no és una novel·la només d'amor, és aquest conglomerat, aquesta amalgama de temes per mi vitals, importants, i que es van esdevenir allà als Balcans.
Francament, hi ha una dona que és la protagonista, efectivament.
Sí.
Qui és aquesta dona?
Tahir Beixala és una noia, arrenca la novel·la amb una noia molt jove, de 22 anys, que ha estat violada, això surt a la primera pàgina de la novel·la,
uh-huh.
Ha estat violada pels paramilitars durant la guerra de Kosovo. Ella, quan el conflicte acaba, per sobreviure i buscar-se la vida, doncs acaba, com moltes altres, d'intèrpret de les Nacions Unides, i a partir d'allà doncs la capten, que també era un fet real, la capten per ser espia del servei d'intel·ligència kosovar. Ella no vol, però ha de sobreviure d'algú, es fot amb aquest merder, i a partir d'allà doncs veiem l'evolució d'aquesta dona i com lluita per sobreviure i per ser una dona normal amb el trauma que porta al sobre, no?
Clar, perquè hi ha hagut una dada que a mi m'ha creat molt l'atenció quan mirava tot això, no? No és només la violació de les dones, és que després hi ha moltes dones que es queden embarassades.
Doncs mira, de 20.000 que van haver, 20.000 violacions a Kosovo, 4.000 embarassos.
Imagina't.
Sí.
Quina sensació tan contradictòria has de tenir com a persona amb aquell nen, no?
Van haver com un 80% d'abandonaments de nens, i la resta, doncs, un conflicte doncs, que encara dura, clar.
Però anem a fer una cosa, anem fins allà. Anem fins allà. Avui està a Varsovia, una dona que ens agrada molt, que és periodista, que està sobre el terreny, que està veient directament l'horror moltes vegades. A més, té un castellà fantàstic i vol aprendre català.
Ah.
Hania Boislav, ¿qué tal? Buena tarde.
Buena tarde.
Muy bien, lo has dicho perfecto, ya con un acento perfecto. ¿Cómo ha ido esa última visita? Dime.
He estado practicando toda la semana.
Pues lo has hecho estupendamente. Hania, mira, te presento a Pera Cervantes. Pera Cervantes es un gran escritor de novela negra, no solo de novela negra, ahora ya, es un gran escritor. Y estamos hablando precisamente, fíjate, de un libro que se llama La espía de cristal. Él fue durante casi 3 años observador de las Naciones Unidas en la guerra de Kosovo. Vio directamente toda la pesadilla que se vivía y me llamaba la atención porque uno de los aspectos que ponía encima de la mesa, Hania, es la utilización de la mujer como arma de guerra, ¿no? Y es terrible ver cómo eso se está repitiendo ahora mismo en Ucrania, ¿no?
Sí, totalmente. Yo, un pequeño comentario. Cuando hoy recibí la noticia que este era el tema de la nota de hoy, me recordé enseguida cuando mi tío me comentaba, mi tío es una persona que falleció hace muchos años atrás y era una de las personas que escaparon de las tierras de Ucrania cuando Ucrania tuvo un levantamiento muy fuerte, muy nacionalista, y justamente hubo muchas muertes entre los polacos y los ucranianos. Mi tío en ese momento tenía 17 años y tuvo que escapar. Y él me comentaba que lo peor de lo que había visto, se cruzó desde lo que eran en ese momento tierras polacas hasta Suiza por las montañas. Pero me comentaba que lo peor de lo que había visto eran las atrocidades que el ejército ruso había cometido contra las mujeres. Él mismo perdió a su madre y a sus 3 hermanas, que primero fueron violadas y después fueron matadas. Estamos hablando del año 39. Parece ser que en el año 2022, con respecto al ejército ruso, nada ha cambiado, porque esto tiene un gran poder psicológico y es, como dicen ustedes, un arma que actúa muy fuertemente contra el receptor. O sea, reaccionamos como sociedad mucho más fuertemente frente a una noticia de que una mujer o un niño o una niña fueron violados o matados o torturados por el ejército, que ante estas mismas noticias que pudieran ocurrir frente a un soldado o un hombre que estuviera en estas circunstancias. Esto es porque cómo estamos formados como sociedad, cómo percibimos la maldad frente a una mujer o un niño, o cómo percibimos la maldad frente a un hombre. En realidad no tendría que haber diferencias, pero las hay.
Claro. Seguramente forma parte también de la guerra psicológica, ¿no? De lo que generas, ¿no? A nivel de percepción, ¿no?
Exactamente. Es como uno lo percibe. Si bien el horror y el terror es exactamente igual para los dos sexos, lo percibimos como sociedad a nivel psicológico mucho más fuertemente, y esto es usado continuamente y diariamente con las mujeres en Ucrania por medio del ejército invasor. Yo he escuchado historias tremendas de madres que cuentan, por ejemplo, que se dejaron violar solamente para que no tocaran a sus hijos, y como condición el invasor ponía: está bien, pero tus hijos van a mirar lo que está pasando. Estas son historias de Irpin o de Bucha, de este momento. Estamos hablando del año 2022. La forma de actuar, de actuación del ejército ruso no ha cambiado de ninguna manera. Ellos, me comentaba esto un ex oficial ruso que está viviendo en este momento en Polonia. Él me decía que viven entrenándose en esta metodología, donde el enemigo sea una mujer, un niño, un hombre, un soldado, un civil, es una masa a la cual hay que destruir, sin ninguna diferencia si es un niño, si es una mujer, si es un soldado, si es un civil. La orden es matar, destruir y humillar lo más posible. Y este, creo que el último término es el peor de todos. Sí. Porque por más horrible que suene, aquella persona que perdió su vida no tiene conflictos durante toda su vida para solucionarlos. En cambio, el niño o la mujer que han sido torturados o violados van a vivir con esto durante toda su vida, porque es algo que no se borra de la cabeza.
Hania, claro. Que sepas que un día te iré a ver a Varsovia, que lo sepas, ¿vale? Un beso muy grande, que en catalán te...
Que sepan...
Sí.
Que sepan que un día los voy a ir a visitar a Barcelona.
A ver si es verdad. En catalán se diría: a ver si es veritat, ¿vale?
Ok. Y yo lo que aprendí para saludar... me sale muy difícil. Diríamos en Buenos Aires, diríamos que se me lengua la traba para poder decir, sí, eso. Se me traba la lengua para poder decir. Bueno. Pero en polaco, hasta luego es do widzenia.
Vale, creo que voy a necesitar unas clases más, de todas formas. Hania, vale, un beso muy grande, okay. Muchísimas gracias, como siempre, buenas tardes.
Un beso, hasta la próxima, buenas tardes.
Y una cosa que malauradamente a la radio no nos nota, que son las miradas. Quan la Hania estava explicant tot això, el Pere Cervantes ha viatjat. Jo crec que has anat a Kosovo i han vingut mil imatges de quan estaves allà, no?
Sí, perquè estava pensant que estava fent una radiografia del que jo vaig viure als Balcans. Jo, hòstia, per un moment pensava, de què m'està parlant, d'Ucrània o dels Balcans?
Que fora,
eh? És el mateix.
Això el que significa és que la novel·la del Pere Cervantes, aquesta Espia de cristal, malgrat sembla que és la novel·la d'una història que va passar fa molt de temps, és una història absolutament que podria ser avui mateix, que probablement canviaríem el lloc, però que els protagonistes podrien ser com la Tai de Xala, que és aquesta dona que protagonitza aquesta Espia de cristal, o com el Manu Pancorbo, que no ens has parlat del Manu Pancorbo. Qui és el Manu Pancorbo, Pere?
Doncs un reporter de guerra cínic, que ja no confia en el ser humà, que ha fracassat en el seu matrimoni, que s'ha separat, que és mal pare, segons ell, d'una preadolescent, i que també creu que ha fracassat a la seva feina. Ell pretenia, amb cada article, amb cada reportatge que feia, doncs poder aturar una guerra, i mai ho va aconseguir. Llavors, els Manu Pancorbo d'avui, que estan a Ucrània, estic segur que senten igual.
Ha de ser una professió molt frustrant, també, no? Perquè és una mica el mateix que deies tu, no? T'enfrontes... Està, sí, molt bé, que té un cert to literari, sí, no? Sí, com molt bonic, no? I aquella cosa, però allò que veus cada dia, allò al que t'enfrontes, aquella fotografia que has hagut de veure i, per tant, l'has hagut de tenir al davant, això ja és difícil de pair, també, eh?
Clar, pensa que ells estan... És que de la guerra, què podem dir de la guerra? Els que eviten la guerra són persones diferents. Els que eviten la guerra, em refereixo als que van de passada per la guerra. Els que han patit la guerra ja tenen el pes de la guerra de per vida. Com deia ara fa poc la vostra col·laboradora, el que ha passat per la guerra, si ha pogut viure, mai l'oblidarà. Només s'obliden si està mort. Ja. Jo també al llibre dic en quin moment acaben les guerres. Ja. Quan ho diuen els llibres.
Anem a fer una mica més maco. I en quin moment acaben els amors? Perquè quan mirem enrere, un pot recordar l'horror, però sí, tampoc pot recordar l'amor, no?
Bon, jo vaig ser testimoni, no meu, eh? Vaig ser testimoni de moltes històries reals, no? I aquesta història d'amor de Panko i Taibe està basada en més una història real. Llavors, clar, en ple conflicte, en plena devastació de postguerra als Balcans, i tant que existien relacions com aquesta.
És una història molt potent, no? La que passa entre tots dos, perquè ell torna i no la troba.
És la història d'un tipus que porta 20 anys que no sap com oblidar aquella dona. I de cop, quan s'entera que ha desaparegut l'any 2019 i que té l'oportunitat d'anar a Kosovo per veure què ha passat, ella es pregunta si és proporcional, no? Si aquesta dona ha pensat en ell tant com ella ha pensat en ella. I aquesta pregunta el té boig. I vol saber alguna cosa més. Vol no morir sense saber la resposta. I això l'empenta, és motor també de la novel·la perquè hi vagi a Kosovo.
És veritat que tots portem un Manu Pancorbo dins, no?
Jo crec que sí. I un amor com aquests, que no s'obliden, també.
També, no? Sí, perquè a vegades la vida és molt gran, o la vida és molt llarga, però en realitat et quedes enganxat a determinades parts de la teva vida que, si tornes, en realitat són ahir mateix, no?
Sí, jo sempre dic que la vida és un monopoli emocional. On estan els mateixos carrers de sempre, un sí. Cop ho recorreu. I no parem de donar voltes, i en alguns ens agrada caure més que en altres.
I el que cau al Paseo de Gràcia, el del Monopoli emocional.
A pagar.
No? Eres bo jugant al Monopoli o no?
Molt boníssim.
Ah, eres boníssim?
Boníssim.
Aquí haurem de fer una...
Un pico un dia.
Un pico, perquè la veritat és que no saps davant de qui estàs, amb això. Però, escolta'm, és brutal. A mi, una de les coses que m'agrada molt és com has aconseguit que les teves històries vagin més enllà, no? Ara ja els teus llibres estan traduint a no sé quants idiomes, això és magnífic, no? O sigui, el que està passant és magnífic, no?
Home, sí, va ser una alegria, un somni, eh? Jo mai havia imaginat poder traduir, i l'anterior està... Bueno, surt aquest any a Alemanya i a Holanda, va sortir a Itàlia, i clar, és, per mi que la literatura viatgi sense fronteres, que es tradueixin, que és formar part de la màgia de les paraules, de la literatura. I per mi ja saps que jo m'agrada la literatura afegir una mica de compromís. És una mica, és un ingredient per mi important, que no només sigui entretenir i emocionar, que ja és molt, però si té alguna cosa de compromís, millor que millor.
Compromís teu amb la societat, en aquest cas, no? I amb la història.
Amb la història.
I amb la justícia,
sí,
també,
amb
no?
La història, amb el tema que puc escollir, doncs, això, no? L'anterior va ser un altre tema, i el tema aquest, doncs, compromís amb el tema. En aquest cas, doncs, no és només la guerra, sinó són les conseqüències d'una guerra.
A mi, el cas de les dones embarassades és probablement una de les coses que no ho havia pensat, però a més em toca, perquè fas viure aquella persona. Tinc moltes ganes que entri l'Antonio Fornés. De fet, ho havíem demanat justament perquè ell, des del punt de vista de la filosofia, crec que serà interessant escoltar la seva opinió sobre aquesta història, no? Però, efectivament, sotmeten aquestes persones a un... és que no sé ni com definir-ho. A una situació tan difícil...
A una condemna,
difícil...
potser, no? És una condemna, és un conflicte intern difícil de solucionar-ho.
Clar, sobretot perquè estimes molt aquell nen,
clar,
però és fruit d'una violació. I d'una violació per part de gent que ha vingut i t'ha destrossat el país i t'ha matat a no sé quants amics, no? Quina història tan brutal, no?
Sí.
Mira, aquest senyor que ha entrat es diu Antonio Fornés.
Hola, encantat.
Bona tarda, encantat.
En sap molt, eh?
No sé jo.
En saps molt, home.
No ho dubto pas. Si tu l'has convidat, és que sap molt.
No, en sap molt. És el nostre filòsof de capçalena. Avui, de fet, parlarem de George Orwell i parlarem de per què es llegeix tan poc a les escoles, no?
Efectivament.
Jo diria que perquè es llegeixi una mica més a les escoles haurien d'incloure els llibres del Pere Cervantes. Això seria, ja et dic jo, un avantatge, no? Però estàvem parlant, fixa't, que ell va ser observador de les Nacions Unides a la Guerra de Kosovo.
Uh-huh.
El Pere ha estat gairebé 31 anys policia nacional. Bé, té tota una història amb no sé quants llibres. Ja quants llibres has editat, ja?
És la setena novel·la, aquesta.
Setena novel·la, sí. Déu-n'hi-do. I està funcionant molt bé, i l'estan traduint tot arreu. És un crac. És un crac. I, clar, ha escrit aquest llibre que es diu L'espia de cristal, basat en el que va ser la seva experiència com observador de les Nacions Unides, no? I tot allò que explica, si alguna cosa evidencia, és lo molt poc que hem evolucionat com a raça, en el sentit en el que tot allò que vam veure a Kosovo en el seu moment ho estem veient en aquests moments a Ucraïna, no?
I tant. Per cert, deixa'm dir que casualment aquesta Setmana Santa vaig estar un dia a Kosovo.
Sí? A Pristina.
Eh? A Pristina. A Pristina, i abans de Pristina, a un altre poble, que hi ha un monestir serbi molt, molt conegut. Que
és... La Txanitsa.
Ah, això mateix. Molt, doncs tu te saps millor que jo.
Veus? Es pensaven que els estàvem enganyant.
Sentint, i em va sorprendre, perquè tens aquesta idea, em va veure un poble que començava ja a recuperar-se, etcètera, no? Sí. En aquest sentit, però tornant a... Perdoneu, perquè m'ha fet gràcia, perquè mira, just, fa molt poc que he estat allà. A la pregunta és evident, ja, i a més, qui m'escolta aquí a la ràdio ja sap que jo sóc poc optimista al respecte de l'ésser humà, no? En aquest sentit, és veritat, i ho comentem moltes vegades, que aquí hi ha un progrés tecnològic evident, científic, etc. Això és innegable, però l'essència de l'ésser humà continua sent la mateixa, no? Amb els seus clarscurs, no? En aquest sentit, jo què sé, el començament ja d'Antígona, de tragèdia grega, és molt famós, no? Ja, perquè diu l'home aquest ser tan terrible, no? I al mateix temps tan meravellós, no? Bueno, ho podem mirar des d'un punt de vista optimista, no? Perquè hi hagi, jo què sé, la Mare Teresa de Calcuta, ha d'haver-hi també personatges obscurs, no? Perquè si no podria haver-hi.
L'únic problema és que el que fa un i el que fan els altres no tenen res a veure, no?
Clar,
clar. Escolta, i la comunitat internacional? Perquè és un dels punts que també poses èmfasi en el llibre, no? Parles de la OTAN, vull dir, explica'ns una mica...
Sí, el primer de tot, mira, als Balcans, per exemple, hi ha dues guerres conegudes, la de Bòsnia i la de Kosovo. La de Bòsnia va durar 4 anys. Vam estar 4 anys parats, mirant com era la guerra més assistida per a la premsa, on hi havia més reporters de guerra, on ens arribaven més fotografies, més notícies, més reportatges, i no vam fer res durant 4 anys. Se'ns va caure la cara de vergonya, i quan Kosovo comença el conflicte de Kosovo, al gener del 99, perdona, al març del 99, sí, comença el gener i al març del 99, Solana diu, anem a bombardejar amb l'OTAN a Belgrado. Bombardegem, total, que al final la guerra acaba, queda amb 5-6 mesos. Hem millorat, no? De permetre una guerra 4 anys a permetre-la 6 mesos. Jo pensava, bueno, mira, encara els tenim que perdonar. Però clar, estem a Ucrània. Jo estic escoltant ara notícies de que es preparin pel proper hivern.
Sí, sí.
Llavors, quan s'acabarà això? Quan s'aturarà? Què està fent la comunitat internacional? Més ben igual que vulgui Putin o no. Quines solucions donen?
Que difícil, eh?
Que difícil i pràcticament impossible. Perquè, de fet, a la segona part, quan parlem 1984, parlarem d'un filòsof, Kojève, que explicava això i deia, clar, s'ha acabat la història perquè s'ha acabat la política. Ja no hi ha intenció d'acabar un problema com el de Kosovo o el d'Ucraïna. Pels polítics occidentals ja no volen fer política, l'únic que volen és administrar.
M'encanta la idea.
És a dir, perquè els ciutadans ja no volen ser feliços, ja no volen acabar amb els problemes, sinó que volen estar satisfets, és anar al restaurant el dissabte, no? Llavors, la preocupació del polític és que la gent vagi a dinar el dissabte, no arreglar les injustícies de Kosovo o tal, perquè això implicaria un sacrifici per la nostra part, per parts europeus que no estem en absolut disposats a fer-ho, no? Perquè volem menjar bé, beure vi i veure la tele, és l'únic que ens preocupa per això. Volem ser administrats i no governats, que és el que diria Kojève, que després parlarem.
Déu-n'hi-do. Pere, i ara què? I ara què estàs fent? Perquè, clar, un escriptor, quan explica el seu llibre, ja ha acabat fa molt d'escriure el seu llibre, amb la qual cosa sempre tens aquella obligació de tornar-te a situar dins una història, que en aquest cas jo crec que és fàcil, perquè està viscuda pràcticament en primera persona. Mira com és la cosa, que jo d'entrada pensava si està basada o no en fets reals, perquè efectivament està molt ben fet, no? Que és, tu deia abans, la construcció dels personatges ha estat un impressionant, aquest llibre, no?
Una feinada ha estat... Però sí, ara ja em coneixes, no és que empalmi històries, no, jo em puc tirar un temps sense fer res, si no em ve la història, no em ve la història. Més que la història, el tema, primer el tema. I tinc el tema molt clar sobre el que treballar, ja que estic treballant, no té res a veure amb això, saps que el meu repte és que cada novel·la sigui diferent a l'anterior,
sí.
Cosa que em complico la vida a mi i a l'editorial, però la propera serà molt diferent, molt diferent, no té res a veure. Però sí, torno, però tu... T'ho dic allà. Per què ets tu?
Va.
Per què ets tu i no...
I no vols perdre el monopoli.
A la resta de ràdios...
No, no ho has dit encara.
No, però la fitxa blava per mi. La blava per mi. Pues, doncs mira, estic... només el tema et diré, perquè no és plan... Enfermetats mentals, depressió, / suïcidi.
Uf. Sí. Això és dur, eh?
No ho faré com un assaig, ni molt menys, ni serà... Tindrà la seva trama, tindrà la seva... Però vull que la profunditat sigui aquesta, perquè crec que és un altre tema que ens estem deixant de les mans, no? Hi ha 3.600 suïcidis a l'any a Espanya i no hi ha cap ministeri. A Japó, per exemple, i a Anglaterra tenen el Ministeri de la Soledat, que s'encarrega d'això. I hi ha un organigrama i una estructura social per poder atendre a gent que ho està patint. No?
I és curiós com efectivament va passant el temps i cada vegada en principi estem més connectats i cada vegada tu que sí. t'has ocupat durant molt de temps del tema dels delictes tecnològics, justament, no? Com cada vegada depenem més i cada vegada ens sentim més sols. No? Aquí la pandèmia també ha tingut molt a veure.
Molt.
Hi havia una cosa que em cridava molt l'atenció, el poc de que començàvem a deixar enrere, el tema va sortir un estudi sobre la gent jove de Barcelona i hi havia pràcticament un 50% de nois, noies d'en 20 anys que sentien absolutament sols. És brutal el que ha fet aquesta pandèmia amb nosaltres.
També, a veure si en filosofia ho podríem explicar, però també crec que té alguna cosa a veure que sortir d'una pandèmia i trobar-nos en un conflicte bèl·lic en un moment d'un món globalitzat no ho podem digerir bé.
Clar, el que passa que fins que d'un punt de vista filosòfic això té dues perspectives, perquè és obvi que s'ha de fer alguna cosa amb la soledat, amb el patiment psicològic de la gent, que probablement amb el temps augmenta, en lloc de disminuir. Però al mateix temps també el suïcidi és un tema perfectament filosòfic, és a dir, es pot mirar, és a dir, un dels meus llibres preferits absoluts, el mite de Sísifo, d'Albert Camus, la primera frase és: tothom, quan se desperta, tindria que preguntar-se per què no suïcidar-se. Perquè la pregunta pel suïcidi és la pregunta pel sentit de la vida. En aquest sentit, llavors, no està malament que parlem del suïcidi, perquè un tindria que pensar sobre això en el sentit de pensar quin sentit té la meva vida. No? El problema és què passa a aquesta societat en la que la gent no troba sentit a la seva vida, que estem fent en aquesta societat. No? Però pensar sobre el suïcidi no és dolent, i a més, jo crec que té un punt d'importància filosòfica, no? En aquest sentit.
Aquella pregunta devia ser la primera que va escriure en el llibre. És que l'altre dia vaig llegir una cosa que em va fer molta gràcia, i no ho recordo perquè tinc com 40 llibres començats en aquests moments, que deia que el pròleg és normalment allò que s'escriu al final.
Bueno, clar.
I em va fer molta gràcia. La pregunta és, amb una contundència com aquesta, ostres, aquella primera pregunta que planteja el llibre, de veritat és la primera cosa que escriu?
En aquest cas té pinta de sí, perquè a sí? partir d'aquí neix tot el llibre, no? Perquè a punt de vista de Camí és reconèixer que el món no té cap sentit i que és un absurd, però que val la pena viure. Val? Però clar, per arribar aquí hem de començar per la primera pregunta, no? En el sentit que, perquè el que ell diu, normalment la raó per la que la gent està disposada a morir és aquestes raons per les que creu que val la pena viure, no? Amb la qual la vida de la mort en aquest sentit està molt connectada.
És en l'antologia de Fuster. Acabo de recordar on he llegit això, l'antologia de Fuster.
Veus com encara estàs en forma?
Bueno, perquè ja són les 4 i mitja. Perquè ja, això ja s'ha escalfat i aleshores ja va sol una mica. Pere, seguiríem parlant hores amb tu. Ara, és bonic, no? O sigui, a mi aquesta cosa que m'agrada molt de la professió d'escriptor és el moment en què et deixes l'ordinador, surts de casa, et poses a parlar amb la gent, et retrobes amb la gent, perquè efectivament la professió d'escriptor és una professió solitària, no?
A part, pensa que jo porto 4 anys sense promoció, que em va pillar el Xico de les Bobines un 6 de març de 2020.
Per cert, deixa'm que et digui, eh? No és perquè no m'interessi el que acabes de dir, que diu, Déu-n'hi-do, vendre 10.000 llibres d'una novel·la en plena pandèmia?
Amb llibreries tancades.
Això és molt fort, eh?
No, jo, bueno, ara em fa por, perquè ara a veure com ho supero.
10.000 llibres? Vostès, això no sé si ho saben, però a dia d'avui, quan una editorial fa una tirada tal, què, 2.000, no? 2.000 d'entrada, no?
5.000, sí.
10.000 llibres en plena pandèmia, amb llibreries tancades? Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, miracles que passen.
Sempre t'han anat els reptes, no?
Ah, sí, però, sisplau, tan complicat, no?
Escolta'm, jo vull vermell, tu et quedes al blau, jo vull vermell. Què ets més, de Passeig de Gràcia i carrer Balmes?
Sí, són les meves.
O Via Augusta? No. A mi m'agrada Via Augusta, eh? Vale. Via Augusta, Pelayo i
sí,
tal.
Sí, pillo Balmes, estàs per tot.
Ara, quina és l'altra? Via Augusta, Pelayo, són tres.
Via Augusta, Pelayo, Rambles.
La Rambles és groga. No, perdona.
No, la verda és Via Augusta, Pelayo.
Ui, sí, sóc muy bueno. Quanto al Monopoli, ja ho acabo de veure. Molt bé. Pere,
És de memòria.
És de memòria. Tenim un esprit pendent.
Fet.
L'espia de cristal, Pere Cervantes, un plaer. Tenim
moltes gràcies i encara de veure't un altre cop.
Igualment, guapo. 4:35 minuts, fem una pausa, ens fem una abraçada amb el Pere i així el deixem marxar i de seguida ens plantejarem el que vulgui l'Antonio Fornés, com cada divendres, perquè quan arriba l'Antonio Fornés aquest programa passa a ser Tot anirà bé amb Antonio Fornés. Ara mateix tornem, fins ara.